Bon dia. L'Ajuntament d'Olot diu que la fira de l'1 de maig es va suspendre per raons de seguretat i per una baixada dels expositors.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Lamentem molt els prejudicis, som els primers, i com us podeu imaginar, no ens va agradar gens prendre la decisió, i com dic, no era una decisió gens fàcil, però és la que en aquell moment, el dimarts, hauríem pres. És evident que ara, un cop passat el dia i veient que no plou, tothom ho veu molt clar, que no s'havia d'haver suspès.
Acabem d'escoltar el regidor de promoció econòmica de la ciutat d'Olot, Estanis Vayreda, en declaracions aquest dijous al matí a l'Ajuntament d'Olot. Les males previsions meteorològiques van motivar a la suspensió i a la decisió del consistori alertats pel Servei Meteorològic de Catalunya i la policia municipal. La suspensió de la fira ha generat moltes crítiques a les xarxes socials, sobretot de sectors com l'hostaleria i també del comerç. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dijous 2 de maig de 2024. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Detecten un augment d'ingressos per patologies respiratòries i cardiovasculars provocats pels pics de contaminació. Els metges gironins demanen més estacions per mesurar la qualitat de l'aire i protegir la població. Junts diu que és una anomalia que una ciutat com Olot no tingui una variant que desvia el trànsit del centre de la ciutat. Des d'Olot, el candidat per Girona de la formació El Garrotxí, Salvador Vergés, s'ha compromès a tirar les variants endavant tan bon punt arribin a la Generalitat. La Fundació Impulsa ja reuneix més de 560 becats. Un dels casos és el de la Luna Ries, estudiant garrotxina. En una entrevista a l'En Profunditat de Ràdio Olot hem conegut la seva història mentorada per la Lourdes Porquet. Si a les parets parlessin, arriba a Besalú per incentivar el turisme familiar. Es tracta d'una iniciativa turística cultural impulsada per la Generalitat, on les famílies podran aprendre i jugar sobre el patrimoni històric del municipi. Els treballs guardonats als Premis Evald Lodrà arriben a l'Arxiu Comarcal. Aquesta sessió permetrà poder-los consultar i utilitzar-los com a fonts d'inspiració. En esports, la Unió Esportiva Olot celebra el títol i l'ascens amb una victòria a casa contra l'Escala. Marc Mas va avançar els olotins a la primera meitat, l'Escala va empatar a la segona i ja al final el debutant Martí Puigverd i Marroquet van situar el 3-1 definitiu. En tenis taula, el Club Tenis Taula Olot tanca la Lliga amb la visita de l'Escala i amb Europa en joc. Els olotins podrien col·locar-se en places europees en cas de puntuar. I per la seva banda, l'agrupació esportiva La Canya nega rotundament que el seu entrenador agredís l'àrbitre a cops de puny, com ha denunciat el col·legiat. Assegura que l'àrbitre va córrer cap al tècnic ensenyant-li targeta vermella i que aquest només el va empentar.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Pere Aragonès creu que Pedro Sánchez ha perdut credibilitat a Europa i que ha afeblit el bloc de la seva investidura. El candidat constata que PSC i Junts han votat més vegades plegats al Parlament que cadascú per separat amb Esquerra. Una incidència impedeix adquirir els abonaments gratuïts a Rodalies d'aquest quadrimestre. Una incidència en el software d'algunes màquines d'autovenda impedeix adquirir l'abonament i mentre no resolgui, Renfe repartirà bitllets de 10 viatges gratuïtament als afectats. Mor un excursionista en relliscar per un pendent gelat al Pedraforca. Les autoritats en rebre l'avís han desplaçat un helicòpter amb personal del GRAE i del SEM fins al lloc dels fets. Resultats esperançadors d'una vacuna d'ARNm contra el càncer de cervell més agressiu. S'ha provat en 4 pacients del glioblastoma que van viure fins al 50% més del temps esperat i ara s'ampliarà la mostra. A la pàgina internacional, desallotjaments violents a les protestes pro-palestines a les universitats dels Estats Units. Hi ha 1.300 detinguts a les diferents universitats desallotjades entre les quals la de Colòmbia, la de Wisconsin i UCLA, si podria sumar a les properes hores. I primers migrants detinguts casa per casa per ser deportats a Ruanda des del Regne Unit. El govern britànic assegura que les detencions per controvertit pla migratori continuaran en els propers dies, amb la previsió que els primers vols s'enlairin a partir del juliol.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui es manté el risc d'alguna pluja. Al matí bàsicament cap al sud, cap a la Selva, potser Osona, Montseny, a la resta variable, mig ennuvolat, alguna gota a la Costa Brava. I bé, després a la tarda s'anima a tot arreu i pot haver, tant a l'interior com a la costa, que les comarques de Girona, Osona, Lluçanès, ruixats i algunes tempestes, en principi menys intenses que les d'ahir. Ahir van deixar calamar-se Besalú, Mare Déu del Món, i hem ruixats el que queda de setmana, o molt poca precipitació, alguna tarda hi pot haver algun xàfec, però bé, ja passarem dels 25 graus, fins i tot el cap de setmana 27 en alguns indrets, és maig, ha de fer ja una mica de calor, que venim de dies de força fresca.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 2 de maig de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. L'Ajuntament d'Olot diu que la fira de l'1 de maig es va suspendre per raons de seguretat i per una baixada dels expositors. Les males previsions meteorològiques van motivar la decisió del consistori alertats pel Servei Meteorològic de Catalunya i la Policia Municipal. La suspensió de la fira ha generat moltes crítiques, especialment a les xarxes socials, sobretot de sectors com l'hostaleria i el comerç. En zona més detalls, l'Aniol Puigbert.
Aquest dimarts l'Ajuntament d'Olot va decidir suspendre la fira del 1 de maig per les males previsions meteorològiques que havien d'arribar aquest dimecres i que finalment no van arribar. La suspensió va provocar un fort rebombori a les xarxes socials per part de sectors com el comerç i l'hostaleria, entre d'altres. Des de l'Ajuntament defensen que es van veure forçats a prendre aquesta decisió per tres motius. El primer és que van rebre un avís per part del Servei Meteorològic de Catalunya on deia que la Garrotxa seria una de les comarques amb més perill i més pluges. També, segons el consistori, es van reunir amb la policia municipal que els hi va recomanar no organitzar-la pel risc que podia suposar. I finalment van rebre també trucades durant el dimarts de diversos expositors, concessionaris i firaires que els van avisar que no vindrien a la fira per la forta previsió de pluges. El regidor de promoció de la ciutat de l'Ajuntament d'Olot és Estanis Baireda.
Lamentem molt els prejudicis, som els primers, i com us podeu imaginar, no ens va agradar gens prendre la decisió i, com dic, no era una decisió gens fàcil, però és la que en aquell moment, el dimarts, hauríem pres. És evident que ara, un cop passat el dia i veient que no plou, tothom ho veu molt clar, que no s'havia d'haver suspès.
Des de l'Ajuntament lamenten la suspensió de la fira, però expliquen que quan ho van comunicar a tots els participants, ningú els va dir que es precipitaven. Tot i això, afirmen que retornaran els diners a tothom.
A vegades les prediccions meteorològiques també fallen i és una llàstima. Nosaltres el que farem, com fem sempre, és retornar els diners als expositors que havien de venir a la fira, perquè al final no és una decisió seva, sinó que és una decisió que pren l'Ajuntament, i continuarem organitzant els esdeveniments que contents que la gent els valori i que vegi que són importants per la ciutat.
I és que durant els dies anteriors ja va haver-hi activitats que es van suspendre per la pluja a Olot, com la festa de Sant Tomàs, o haver de canviar el sismodança, entre d'altres.
Seguim amb més temes. Detecten un augment d'ingressos per patologies respiratòries i cardiovasculars provocats pels pics de contaminació. Els metges gironins demanen més estacions per mesurar la qualitat de l'aire i protegir a la població. Des de fa uns mesos, per exemple, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa utilitzen l'anomenat Full Verd, un document que complet a les famílies amb pacients pediàtrics amb alguna patologia respiratòria i que permet detectar els desencadenants de les seves crisis. Una de les estacions de millora i de detecció de la qualitat de l'aire és a Santa Pau.
Radiolot, ara i sempre, som informació.
Els professionals de la salut han detectat que els ingressos per patologies respiratòries i cardiovasculars augmenten després d'episodis de contaminació de l'aire. Quan tenim més mala qualitat de l'aire, tenim també més patologies respiratòries en infants, segons explica el pediatre especialitzat en salut mediambiental de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, Ferran Campillo, que afegeix que en adults la contaminació ambiental provoca un augment de patologies cardiovasculars i particularment de ictus. En aquest sentit, des dels centres de salut gironins es demana un augment de les estacions que mesuren la qualitat de l'aire perquè la població es pugui protegir. Actualment només n'hi ha 5 a tota la demarcació.
Aquests darrers dies hem pogut observar com han augmentat els ingressos per patologia respiratòria, com són les bronquiolitis, les bronquitis o les pneumònies, en relació amb aquests episodis que en diem de partícules en suspensió. No? Quan hi ha hagut aquests dies d'hivern amb una situació de sequera, de falta de pluja, de fred, d'inversió tèrmica, han augmentat molt aquestes partícules en suspensió.
Els principals contaminants de l'aire que afecten la salut de les persones són el diòxid de nitrogen, l'ozó troposfèric i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. També són presents el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el benzè, el sulfur d'hidrogen o les partícules en suspensió de menys de 2 micres i mitja.
Nivells amb què en règim ara mateix compleixen una normativa que ve derivada de la Directiva Europea de Qualitat de l'Aire, que ara mateix està en revisió i que probablement en un termini curt de temps veurem un canvi que restringeix i és més ferm a l'hora d'aplicar mesures contra la contaminació de l'aire.
El 2022, l'índex català de qualitat de l'aire, que regeix l'afectació que té sobre la salut de les persones, es va revisar per igualar-lo a l'índex europeu de qualitat de l'aire. Aquest índex permet traslladar a la població d'una forma clara i entenedora a quin estat està l'aire. Ho fa categoritzar-lo en 6 franges, que van de bo, raonablement bo, irregular, a desfavorable, molt desfavorable i extremadament desfavorable, i que equivalen a una escala de colors que es mou del blau al lila, passant pel verd, groc, vermell i morat, segons augmenta la perillositat per la salut.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues i digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
En política, en el marc de les eleccions d'aquí 10 dies de la Generalitat de Catalunya, Junts diu que és una anomalia que una ciutat com Olot no tingui una variant que desvia el trànsit del centre de la ciutat. Des d'Olot, el candidat per Girona de la formació El Garrotxí, Salvador Vergés, s'ha compromès a tirar les variants endavant, tan bon punt arribin a la Generalitat. Pere Obac.
Després d'una setmana de campanya electoral, el cap de llista de Junts de Girona, Salvador Vergés, ha visitat Olot per presentar la seva candidatura a la seva terra natal. Ho ha fet acompanyat d'altres garrotxins com Maria Costa i Ana Navarro. El candidat ha posat èmfasi en la necessitat d'abordar la qüestió de l'habitatge i es compromet també a fer realitat la variant d'Olot i les preses.
Ens hi comprometem des del primer minut. Aquesta variant puguem tenir ja el projecte a finals d'aquest any, principis del que ve, per poder ser iniciada com a màxim a principis del 2026, i que tenir la variant d'Olot és que és cau pel seu propi pes. Si penses que qualsevol capital de comarca de Catalunya, és igual, pensem en Manresa, en Berga, en Vic, seria impensable que per passar per aquestes capitals haguessis de transitar pel mig de la ciutat. Per tant, en termes de sostenibilitat ambiental, de seguretat i de benestar dels veïns, cal que tirem endavant la variant d'Olot i les preses, i nosaltres estem determinats a fer-ho des del primer minut quan entrem al govern.
El cap de llista per Girona també ha fet referència a la polèmica recentment protagonitzada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Critica que aquest incident s'utilitzi per reconduir la campanya electoral.
Nosaltres, deixant de banda les raons de fons que hi puguin haver, trobem que és absolutament lamentable que el president espanyol jugui en els sentiments de les persones, en aquest cas per poder esgarrapar 4 vots, que faci aquesta intromissió, com sempre, des d'Espanya a les eleccions catalanes per poder afavorir el seu candidat, que és Illa, que és la sucursal del PSOE, que és el cavall de Troia de Madrid i que és, evidentment, la persona que mai podrà representar els interessos dels catalans com si, en canvi, representa el president Puigdemont.
Vergés ha destacat també la importància de la unitat entre els partits independentistes. Insisteix que és clau que les diferents formacions col·laborin per tal de garantir un govern eficaç, respectat i independentista.
En matèria social, la Fundació Impulsa ja reuneix més de 560 becats. Un dels casos és el de la Luna Ries, estudiant garrotxina. En una entrevista a la Profunditat de Ràdio Lot hem conegut la seva història, mentorada per la Lourdes Porquet. Una història que ha traspassat l'acompanyament acadèmic i s'ha convertit en una relació d'amistat. Les dues han destacat que durant 2 anys han compartit tot tipus d'experiències. Natàlia Moreno.
Des de la Fundació Impulsa es promou la igualtat d'oportunitats dels joves i se'ls acompanya en la seva formació, inserció laboral i creixement personal amb el suport de persones i organitzacions del territori, en especial del teixit empresarial. A la Garrotxa hi ha alguns casos de joves que tenen el suport d'un mentor o una mentora, normalment centrat en el suport acadèmic i personal del jove. Un dels casos és el de la Luna Reyes, que ha acabat fa poques setmanes el curs de cures auxiliars d'infermeria. La Luna ha tingut durant aquests 2 anys l'acompanyament de la Lourdes Porquet, mentora de la Fundació Impulsa. En una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Lot, explica que l'experiència és 100% recomanable per molts motius.
La veritat és que jo personalment la meva experiència és molt positiva i el temps de dedicació tampoc és molt, molt gran. Vull dir, el temps de dedicació, al principi, el primer any, poder hi ha trobades que són cada menys temps, però normalment és una trobada cada mes. Una trobada cada mes amb la mentorada, que aquesta trobada és d'una horeta, hora i mitja, bé, hem fet una mica de tot, no?
Per la seva banda, la Luna Reyes destaca el vincle emocional que ha creat amb la Lourdes. Per sort, en el seu cas, l'aspecte acadèmic no ha estat un entrebanc i sí que li ha servit d'ajuda la connexió amb ella per desfer-se d'inseguretats i preocupacions.
Ha sent més per desenvolupament personal, perquè he pogut parlar moltes de les coses que m'angoixaven a mi amb ella, m'ha pogut ajudar molt, degut a que ella pues, ja té més vivències que jo, i és més que tot per mi en àmbit personal, perquè t'ajuda a estar millor a l'hora d'estudiar, t'ajuda a estar millor a tenir una relació, com deia ella, amb una persona que no és de la teva edat, que no és del teu cercle, llavors has d'estar molt disposat a tenir una altra relació, tenir una amistat amb aquesta persona.
Segons dades de la Fundació Impulsa, el 80% dels joves becats es graduen dels seus estudis, com per exemple ja ha fet la Luna. El 74% dels joves graduats troben un lloc de feina vinculat amb el que han estudiat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Marxem cap a Besalú per conèixer Si les parets parlessin, que arriba al municipi per incentivar el turisme familiar. Es tracta d'una iniciativa turística cultural impulsada per la Generalitat, on les famílies podran aprendre i jugar sobre el patrimoni històric del municipi.
Besalú segueix potenciant el turisme familiar. L'any passat, la Generalitat va impulsar una proposta turística amb l'objectiu de convidar els infants i famílies a escoltar i jugar sobre històries succeïdes a diversos monuments històrics de Catalunya. Es tracta d'un podcast on els participants poden escoltar històries de diferents indrets, com la Catedral de Girona, la Seu Vella de Lleida i el Parc Güell, entre d'altres. Enguany, l'Ajuntament s'hi ha adherit i el Pont de Besalú serà una d'aquestes 20 ubicacions. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Besalú, Germán Mas, explica el funcionament de la iniciativa.
Els que vinguin a Mainada, doncs els incorporem, els donem un fitxer on hi ha imatges de la vila de Besalú, però d'altres viles, i han d'anar emplenant-ho i tenen l'opció de poder respondre unes preguntes-respostes, i d'aquesta manera, jugant, aprenem el tema de cultura, del patrimoni de la nostra vila i d'altres viles de Catalunya.
Aquest podcast està adreçat a famílies i a infants d'entre 6 i 12 anys. La narració es fa en un format radiofònic amb l'objectiu de captivar i acostar els més petits. El programa està dividit en 20 episodis, que són 20 ubicacions diferents de Catalunya.
És el segon any que es fa. El primer any ens vam incorporar no d'una manera tan activa, però veient el bon resultat que van tenir en passat, doncs aquest any tornem a incorporar-nos i fem aquesta entrega de tots els visitants que vingui a l'oficina de turisme a voler participar en una visita o a descobrir la vila de Besalú, doncs podran portar aquest àlbum, que podran emplenar i podran jugar una miqueta més amb la cultura i les tradicions de la nostra vila de Besalú.
Els 20 episodis es podran escoltar per plataformes musicals com Apple Podcast, Spotify i Amazon Music. Per escoltar el programa de Besalú sobre el pont medieval, heu d'anar fins al capítol número 16.
I els treballs guardonats als Premis Eva Toldrà arriben a l'Arxiu Comarcal. Aquesta sessió permetrà poder-los consultar i utilitzar-los com a fonts d'inspiració.
Els Premis Eva Toldrà, creats l'any 2012, han estat un trampolí per a joves talents en il·lustració de Catalunya. Són reconeguts per la seva qualitat i també per la seva dotació econòmica i han ajudat a promoure l'art i la creativitat entre els estudiants mentre commemoren l'artista que dona nom als premis. En dona més detalls el director de l'Escola d'Art d'Olot, Toni López.
El premi s'ha fet molt important, no només amb persones, amb alumnes, amb professors, sinó, a més, amb dotació econòmica. Estic segur que a nivell de Catalunya i possiblement d'Espanya és el premi més ben dotat. I això per la ciutat és molt important perquè ens coneixen totes les escoles municipals, moltes a través dels premis aquests d'Eva Toldrà. I per tant estem nosaltres molt cofolls, crec que la família també ho està. L'Eva estarà sempre present amb nosaltres i a més el nivell de com deies molt bé, com deia l'alcalde, molt bé, el nivell és molt alt dels treballs que es presenten.
Després d'una dècada recollint obres d'art, la direcció dels premis ha decidit fer una donació a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Aquesta acció permetrà que les creacions dels joves artistes estiguin disponibles perquè el públic pugui consultar-les, ho explica la responsable de l'arxiu, Anna Bonfill.
Va ser un descobriment perquè aquests premis que porten tants anys aquí a Olot, de fet quedaven molt tancats a nivell del públic, doncs, de l'escola, de les altres escoles que hi participen, i probablement no era tan conegut a nivell d'Olot. Ens va semblar que era una bona oportunitat de treure'l d'aquest àmbit més de confort que estava aquest premi, i sobretot vam descobrir que el que generen, doncs, és una documentació, doncs, molt especial, de primer ordre, entre un document i una obra d'art, evidentment. Vam parlar amb en Jaume i l'Isabel de dir... Bueno, potser estaria bé que més enllà d'estar a la biblioteca de l'Escola d'Art, doncs surtin, no?, i es donin a conèixer a través de les plataformes que té l'arxiu per poder-ne fer difusió.
Així doncs, a partir d'ara, l'Arxiu Comarcal serà l'encarregat de vetllar i gestionar, de moment, els treballs guardonats en les edicions de 2012-2018, i mentrestant l'Escola d'Art custodiarà els treballs seleccionats dels darrers 5 anys, per tal que sigui més fàcil consultar-los quan es requereixin per impartir docència. Quan aquests projectes passin a tenir més de 5 anys, s'enviaran a l'arxiu.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous parlant de la Unió Esportiva Olot, que va celebrar aquest dimecres el títol i l'ascens amb una victòria a casa contra l'Escala. Marc Mas va avançar els olotins a la primera meitat, l'Escala va empatar la segona, i ja al final el debutant Martí Puigverd del juvenil A de la Unió Esportiva Olot i Marroquet van situar el 3-1 definitiu al marcador. Més de 1.500 persones ho van viure des de la graderia de l'estadi municipal. Ens ho va explicar en directe a tot plegat a Ràdio Olot el nostre company David Planella.
4 dies després de guanyar la Lliga i pujar a segona federació a Riudarenes, la Unió Esportiva Olot va tornar a jugar a casa i va dedicar una victòria a la seva afició. Ahir sí, els més de 1.500 espectadors que hi va haver a l'estadi municipal van poder celebrar el títol i l'ascens. Pedro Dòlera és el tècnic dels olotins.
Pues molt content, la veritat és que era un partit important per nosaltres, després de la feta de l'Altona. Volíem guanyar a casa, sent campions, demostrar a la gent que som un equip seriós i que no alterem la competició. Hi havia alguns comentaris de que es deixaran anar, no sé què. Bueno, nosaltres ja ho hem dit, si perdem o guanyem o empatem és perquè el rival també juga, però penso que ho han demostrat. Hem sortit molt bé el partit.
L'Olot es va desfer d'una Escala que especialment a la primera meitat no va estar a l'altura del que s'hi jugava. L'equip de Dai Benítez tenia l'oportunitat d'entrar a la zona de play-offs si guanyava, però va trigar 37 minuts a xutar porteria i es va mostrar inferior a l'Olot. L'equip de Pedro Dòlera va mantenir el ritme competitiu des del principi i es va avançar en el marcador al minut 20, quan Guillem Terme va deixar sol Marc Mas, que va retallar el porter Isaac Vila i va fer l'1-0. El Pichichi va anotar el seu 19è gol aquesta temporada i va estar a punt de fer el 20è. Només ho va evitar la fusta, primer el pal i després el travesser. L'Olot va tenir moltes ocasions, Ufano va tenir un 1-1 i una possible rematada a l'àrea petita que no va arribar a fer per molt poc, i Manzano, molt participatiu, també va fregar el gol amb un xut que va treure el porter. Però com són les coses, l'Escala va empatar el partit. Va aprofitar una errada de Marco en un refús i Maja, davant de Mourin, va marcar l'1-1. El gol en Xubé va obrir un nou escenari i l'Escala va gaudir dels seus millors minuts, però no va poder tornar a marcar. Qui sí que ho va fer va ser el gran protagonista del partit, el juvenil Martí Puigverd, que debutava a la tercera divisió amb el primer equip i que al minut 84 va fer el 2-1.
Doncs bueno, molt content pel debut i pel gol. Pel gol és una anècdota, però més que res pel debut. I això és només el començament. A seguir i molt content.
Amb el 2-1 de Martí Puigverd, la victòria estava al sac i Marc Roquet, al minut 88, el va acabar de lligar fent el 3-1 definitiu. L'única nota negativa del partit va ser el canvi d'Ayala per una possible lesió a l'espatlla, on ja s'havia operat. Dolera espera que només sigui un cop, però ja ha pensat que per precaució no jugarà més aquesta temporada. Ara mateix només queden dues jornades perquè s'acabi la Lliga i la propera serà diumenge, a 1:15 del migdia, al camp del Vilafranca, un equip en zona de descens que juga la permanència.
També en futbol, en aquest cas en futbol territorial de casa nostra de la Garrotxa, l'agrupació esportiva La Canya nega rotundament que el seu entrenador agredís l'àrbitre a cops de puny, com ha denunciat el col·legiat. Assegura que l'àrbitre va córrer cap al tècnic ensenyant-li la targeta vermella i que aquest només el va empentar. El club està molt dolgut amb les acusacions de l'àrbitre, que ha parlat amb el club garrotxí, és el nostre company Guillem Guardiola.
L'agrupació esportiva La Canya desmenteix completament la versió de l'àrbitre del partit de juvenils de diumenge entre La Canya i el Porqueres. El col·legiat, Marc Casado, assegura haver rebut dos cops de puny i diverses puntades de peu per part de l'entrenador local. L'agrupació esportiva La Canya defensa que el seu entrenador en cap moment va protagonitzar aquests fets i que només li va tirar una petita espenta que va fer que el col·legiat es tirés a terra després que aquest li ensenyés una targeta vermella. El club apunta que l'acció del tècnic José Moreno va ser un acte reflex. Segons el tresorer del club, Jordi Herrero, l'entitat desmenteix la narració dels fets denunciada pel col·legiat.
El dilluns el senyor Casado va anar a treballar amb normalitat. Vull dir que entenem que tampoc no tenia cap lesió massa greu. Amb tot això no estem d'acord amb l'acte d'incidències que ha presentat l'àrbitre, perquè considerem que un col·legiat no pot declarar coses que no són veritat perjudicant al club i a l'entrenador.
Segons ha afegit el tresorer de l'agrupació esportiva La Canya, l'entrenador, que també és coordinador del club, ha posat el seu càrrec a disposició de la directiva, que prendrà una decisió en els pròxims dies sobre la continuïtat del tècnic. Herrero defensa que només s'ha tractat d'un fet puntual.
És un fet puntual, un fet de que segons l'escrit d'àrbitre hi ha hagut molta violència, segons el que nosaltres creiem i la versió de José Moreno no hi ha hagut una violència, només una empenta, perquè se'l va veure a sobre amb la targeta vermella. Llavors, des del club nosaltres hem fet sempre defensa de ser educats i respectuosos al màxim amb tothom.
Per la seva banda, l'àrbitre, que va presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra per les suposades agressions, no ha volgut fer declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
I en tenis taula, el club tenis taula Olot tanca la Lliga amb la visita de l'Escala i amb Europa en joc. Els olotins podrien arribar-se a colar a les places europees en cas de puntuar. El partit començarà a 6:45 de la tarda aquest dissabte a la sala de tenis taula del Pavelló d'Esports.
Amb els deures fets, el club tenis taula Olot arriba a l'última jornada de Lliga en el segon derbi gironí de Superdivisió contra l'Escala amb la permanència assegurada. Que la salvació estigui certificada, però, no significa que el partit no tingui cap al·licient. De fet, en cas de puntuar, el club tenis taula Olot podria optar a priori a jugar competicions europees el curs vinent. Els olotins no van tenir sort en la seva visita a l'Escala al mes de gener i volen treure's l'espina amb un bon resultat aquest dissabte. Els encarregats de fer-ho no seran ni l'ucraïnès Smudenko ni el portuguès Diogo Pinho. Serà un dia per moure altres peces, tal com reconeix el vicepresident del club tenis taula Olot, Xavier Selles.
El jugador que tenim ja confirmat és el Diogo Silva, un jugador que al llarg de la temporada ha fet més partits a fora que a casa, i per tant doncs aquest és l'únic jugador que en aquests moments està confirmat. També és probable que, si supera unes molèsties físiques que té en aquests moments, el Marc Caimel, que va ser un dels artífecs de poder estar competint en aquesta categoria, doncs afrontés aquest partit. I el tercer jugador doncs està encara per determinar. El més probable és que fos l'italià Marco Rec.
La Superdivisió ha viscut aquest any una de les temporades més igualades. El Borges, campió de la màxima categoria del tenis taula estatal fa només 2 anys, jugarà contra l'Alacant, un partit clau per no baixar a divisió d'honor. Selles és conscient que poden passar moltes coses en aquesta darrera jornada del campionat.
Poden passar moltes coses, hem estat valorant l'última jornada, nosaltres un bon punt ens podríem veure dins Europa i a veure una miqueta què passa, també tampoc sabem a veure en quina tripleta definitiva es presentarà l'escala.
El Club Tenis Taula Olot rebrà l'escala aquest dissabte a 6:45 PM a la sala de tenis taula al Pavelló d'Esports. El club vol que sigui una festa del tenis taula gironí que, per cert, acabarà amb un refrigeri per acomiadar una temporada històrica per la ciutat.
Ens encanta aquest so. I volem que tu també gaudeixis del millor tenis taula. Aquest dissabte t'esperem al Pavelló Municipal a partir de 6:45 PM per animar el Club Tenis Taula Olot Gabinet Permar, que s'enfrontarà amb l'Escala. Viu un equip de superdivisió. Viu el Tenis Taula Olot. Viu el teu equip.
Amb Tenis Taula tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 2 de maig de 2024. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Ja ho saben, minut a minut, al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Que acabin de passar un molt bon dijous i gràcies un dia més per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.